Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui en dia hi ha força contextos on la fe cristiana és considerada com quelcom absurd. Contextos on es prefereixen altres certeses, com ara la tecnologia, els diners, l'èxit, el poder, el plaer. És justament per aquesta raó que la missió és urgent en aquests llocs, perquè la manca de fe comporta sovint uns drames. Aquesta cita és del Papa Lleó del 9 de maig del 2025 i està inclosa al llibre que es pregunta "Encara ets de missa?" de l'Antoni Jalonc. Ell és escriptor, és advocat i avui ens acompanya al programa per reflexionar durant els propers minuts de l'aquest "Encara ets de missa?". De fet, ell diu que és un llibre que vol donar resposta als qui pregunten, força i arguments als qui dubten i confirmació amb els que comparteix la resposta. De seguida el saludem. Abans, però, com sempre, us recordo que a la recta final del programa tindrem un nou comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
Antoni, bon dia i benvingut al Paraules de vida.
Bon dia i moltes gràcies.
Com hem dit a la portada, avui l'Antoni Jalonc ens acompanya per parlar del seu llibre "Encara ets de missa?", es fa aquesta pregunta, un llibre editat per Alba d'Editorial. Antoni, fas habitualment aquesta pregunta a la gent? Encara ets de missa?
No, no la faig habitualment. Com dic al llibre, jo no acostumo a suscitar el tema. El que passa és que si el tema surt, llavors confesso la meva adscripció al catolicisme. Però també dic al llibre que la fe es proposa però no s'imposa, i llavors em sembla que és més senzill que flueixi sol que no que tu vulguis introduir amb calçador la conversa.
Tot i que és veritat, no sé, Antoni, si comparteixes, que potser, no sé si dir els últims 20-30 anys que hi ha hagut, com a els cristians, no?, o els catòlics, els que professen una fe, tenen com aquell neguit de dir-ho públicament, no?, que potser se n'amaguen, o que és més com viscut més interna, més privadament.
Quan jo dic que encara vaig a missa, que encara soc de missa, hi ha quatre respostes possibles. La primera és la del que no diu res i que quan s'acaba el sopar o el dinar o la reunió o el cafè et ve a veure i diu "jo també", però que no ho ha dit en públic perquè no vol que se sàpiga, no vol expressar, per la qüestió que sigui. I també hi ha el que et ve a veure i et diu "escolta, m'agradaria tenir una conversa amb tu perquè jo estic dubtant i, per tant, podríem tenir una conversa". D'acord. La segona és una possible, és una la commiseració. Quan tu dius "jo vaig a missa", hi ha algú que et diu "ah, però encara hi vas, jo et tenia per intel·ligent i encara estàs en l'obscurantisme". Bé, amb aquest normalment és... Llavors has de tenir un to simpàtic i fer-t'ho venir bé per dir "malgrat que vagi a missa, puc ser intel·ligent". De fet, hi ha un capítol del llibre que es titula "Per no passar per ruc", perquè és això, perquè et volen fer passar per ruc i dius no, soc intel·ligent i soc catòlic. I no són termes excloents. El tercer és l'hostilitat. Quan algú llavors et treu la llista, la Inquisició, Galileo Galilei, la pederàstia, etcètera, etcètera, amb aquest tens poc a discutir, però llavors, per això el llibre també hi ha un altre capítol que es titula "Hereu, però no responsable". Jo sóc hereu de l'història de l'Església, però no sóc responsable dels pecats comesos, o com a mínim dels pecats abans que jo estigués en aquest món, no? I el quart és la indiferència. Aquest és el pitjor de tots. Quan tu dius això i els és completament indiferent i passen a parlar del Barça o de la Borsa o del que sigui, no? A mi el que més em preocupa és aquest, allunyament, a vegades jo crec que inconscient, de la recerca de la transcendència.
Tot i que potser també, Antoni, empipa, no?, aquest que comentes, no?, que diuen "ah, et considerava com més intel·ligent o més intel·lectual, no? Que ens deixen com rucs, no? Com
Sí,
persones que...
però no t'has d'empipar mai, perquè si t'empipes ho tens perdut. Ho has de fer sempre amb un somriure. I dir, sí, mira, malgrat que tu creguis això, doncs jo he fet aquests estudis, tens aquests estudis, i el meu camí de fer no és una assegurança de vida, no és que ho tinc tot resolt, és exactament el contrari. La fe és inquietud i és confiança en Déu. I aquestes coses no estan negades amb la intel·ligència. També hi ha un capítol del llibre que es titula Dogmes, Raó i Rock and Roll, perquè jo crec que en aquest sentit, per exemple, el papa Benet XVI va fer aportacions interessants. Bé, escolta, fe i raó... La fe no és racional, però tampoc pot ser irracional. I la raó no té per què negar el principi de transcendència, perquè no sabem, no tenim la resposta a tot, i perquè la humanitat continua vivint en el misteri.
De fet, tu comentes, no?, que hem passat d'una devoció massiva a una secularització profunda. Potser per aquesta secularització, no?, tan important que hi ha a la societat, ens passa tot això, no?, que ara comentes.
Bé, el papa Joan Pau II deia que vivim amb l'analfabetisme religiós. I jo crec que és exactament així. La nostra societat és bàsicament pendular. Passem d'un extrem a l'altre, quasi mai estem al centre de les coses. I aquí hem passat d'una pràctica catòlica de peplum i en tecnicolor a una pràctica dels sagraments, que no és necessàriament la pràctica de tota la teva vida eclesial o de fe, que és que tenim una pel·lícula en blanc i negre i ja estem tots tancats en una habitació del Bergman. Bé, nosaltres som la primera generació i fins al moment l'única que ha vist aquest procés. Nosaltres veníem de 17 segles de cristiandat, des del segle IV, i de cop tot aquell món ha desaparegut. Ha desaparegut, però on ha desaparegut? Perquè també és important veure la geopolítica de l'Església, no?, catòlica. Ha desaparegut a l'Europa occidental, on el procés de secularització va començar bàsicament a França amb la laïcitat, i després nosaltres a Catalunya hem tingut un procés de secularització molt, molt ràpid. S'ha produït en 30 anys. La resta de països l'han tingut en 60 anys, 70 anys. Nosaltres amb aquest procés l'hem fet accelerat, perquè tot ho fem així, de cap aquí, cap allà. Però, per exemple, això no es dona a l'Àfrica o a l'Àsia o a Amèrica, on l'Església té més addictes, té més fidels, té més gent que ho segueix. Però nosaltres ens guiem pels paràmetres de la immediatesa i de la proximitat, i, evidentment, amb aquests paràmetres la situació ha canviat completament.
No. Uh-huh. I com vivim, Antoni, els catalans, la fe actualment? Perquè tu dius, no, que és una mica com un folclore.
No.
No?
A veure, la fe la viu cadascú com pot. I bastanta feina hi ha a saber cadascú com pot. I jo dic que l'exhibició pública de la fe, que no és la fe, que és mostrar-ho en públic, pot tenir elements folclòrics, elements identitaris i elements tradicionals. Jo no parlo de la fe, dic l'exhibició pública de la fe.
És allò de la que ara se'n diu el postureo?
Bueno, sí, perquè, clar, jo explico una cosa que és molt senzilla. Quan jo era petit, o quan era jove, d'això fa 50 anys, de tot ja fa 50 anys, quan tothom anava a missa a Lleida hi havia dos processons per Setmana Santa. El diumenge de Rams, que era dels pagesos, i la del divendres sant, que era dels botiguers, perquè aquí ho hem tingut sempre separat, això. I ara resulta que n'hi ha tres. Ara que la gent no va a missa, ara tenim tres processons. I n'hi ha una, el dijous sant del silenci, que organitza la Casa d'Andalusia. És aquesta exhibició pública de la fe no és tradicional en aquesta ciutat. És un empelt i té més a veure amb la nostàlgia i la tradició que no sé si amb una vida de fe, no ho sé, i no ho vull jutjar. Però és evident que és bastant cridaner que es produeixi aquest fenomen. Per tant, jo no dic que la fe sigui folclòrica, no ho diré mai. Cadascú entén la fe a la seva manera i en soc molt respectuós perquè no jutgeu i no sereu jutjats, però sí que tinc dret a dir el meu astorament davant d'aquest fenomen de presència pública, diguem-ho així.
A la contraportada del llibre de l'Encara ets de missa, de l'Antoni Jalonc, es diu, es pot llegir, el seu llibre vol donar resposta a qui pregunta, força els qui dubten i confirmació als que comparteixen la mateixa resposta.
Sí, aquest és l'objectiu del llibre, més o menys ja ho he esbossat abans, davant de les dels diferents posicionaments que pots trobar a la nostra societat, el llibre intenta donar resposta a aquestes demandes, no? El que és molt hostil, li dic, hereu però no responsable. El que dubte, li dic, la sort de dubtar, perquè jo crec que és una sort. Jo no he tingut un camí de fe rectilini. Jo he tingut un camí de fe amb anades i tornades, amb sortides i entrades, però és el procés que jo he seguit. Jo no sóc exemple de res, però en un llibre expliques la teva realitat. No pots explicar la d'un tercer, perquè no seria raonable ni seria vivencial. I després, els que busquen, doncs hi ha tota fe, esperança i caritat al llibre, i hi ha píndoles sobre el Déu justícia i misericordiós, o sobre si és justícia o caritat, o sobre altres temes que per a una persona que busca poden ser interessants. Sempre per a una persona que busca, hi ha un capítol que es titula No cal ser Superman, perquè a vegades jo tinc la impressió que segons les homilies que escoltes i els grups que vas, vaja, has de ser tan, tan, tan angelical que la majoria de la gent diu, home, com que no hi arribaré, no cal que m'hi posi, no? I jo crec que no, que és evident que és una estructura de pecadors i que tots hem d'avançar una mica a les palpentes, no? I després, clar, el camí de fer cadascú se'l fa, n'hi ha que ho fan en grup, n'hi ha que ho fan individual. En el meu cas ha estat quasi sempre individual, probablement no és el millor, però ha estat el meu camí. I jo crec que, com diuen els d'Albada, m'he despullat molt, però és que si no, per a què escrius? Per a explicar que tot va bé i que tot és fantàstic i que un dia un nostre senyor se m'ha revelat i a partir d'aquell dia endavant les atxes, no, mira, a mi no he tingut revelacions.
Antoni, creus que l'Església ha de fer també més autocrítica, ara que deies, no? Això dels sermons o de burocràcia, de qüestions que potser fan que allunyen més a la gent que no pas la posen al seu costat o estan, que poden ser més seguidors de l'Església com a institució?
Mira, hi ha una cosa que jo trobo molt sorprenent. A Catalunya, fa 30 anys aproximadament, hi havia un capellà per cada 2.900 habitants. I ara hi ha un capellà per cada 6.000 habitants. Fa 30 anys a Catalunya hi havia 14.500 religiosos i religioses. En aquests moments no arriben als 5.000. Per tant, haurem de fer... I, en canvi, les estructures continuen com si aquí no hagués passat res. Eh? Continuem tenint canonges, vicaris episcopals, vicaris de tot, a Ciprés, i vinga i dale, no? Bé, alguna cosa no funciona. Quan tu tens tan poca tropa, diguem-ho així, potser hem de canviar les estructures. I després estem acostumats a una església molt vertical i jo crec que hem de tendir a una església més horitzontal, que és l'església dels llits, de la gent que pateix. Què pateix la nostra societat avui en dia? La desesperança. Quina és la principal causa de mort entre els joves i la gent gran? El suïcidi. Per què? Perquè hi ha molta soledat no volguda. Llavors, davant d'aquests problemes del món, el que no podem fer és que la gent vagi a les parròquies, vagi a les esglésies, perquè hi ha gent que no hi anirà. Llavors, hem de fer una església molt més horitzontal, molt més a l'escolta, molt més empàtica, molt més oberta i no tan vertical. Hi ha un capítol del llibre que es titula No és només cosa de capellans, i ho crec sincerament. Crec que hem d'anar a estructures on els laics tinguin un paper més important i on les comunitats siguin animades per laics i diaques, perquè, clar, amb el ritme de producció de capellans que tenim, la substitució és impossible. Si això fos una indústria, estaríem falta d'efectius. Per tant, bé, ho haurem de repensar d'una altra manera. Alguns pessimistes diuen, que això també a l'Església n'hi ha molts, una de les crítiques que fa i al llibre és: jo crec que els catòlics tenim massa cara de Setmana Santa i hauríem de tenir més cara de resurrecció. Perquè Sant Pau diu que hem d'estar contents, i jo vaig a les parròquies i jo, no sé, veig gent poc contenta. M'agradaria que la gent expressés més a l'alegria de la resurrecció, no? Però, en qualsevol cas, jo crec que hem d'avançar en aquest sentit. I jo crec que en aquest sentit el Papa Francesc ha estat profètic.
De fet, sí, no, ara et volia comentar, els bisbats, no, les diòcesis de Catalunya, estan immerses també en aquest procés d'aplicació de les mesures del sínode, de la sinodalitat, no, en la que s'aposta per estructures noves, s'està parlant de les unitats pastorals, de noves reordenacions de les diòcesis, perquè les actuals ja no tenen sentit, el que comentaves, no, de que potser ara un capellà porta 7 o 8 parròquies, no,
sí,
cada
més.
Amunt i avall, no? Clar, tot això s'ha de reformular d'alguna manera perquè tingui continuïtat en el futur. No? No sé si en aquest punt potser l'Església sí que ha pres nota i està aplicant-ho, però també, com dius, no? Gràcies al Papa Francesc, que va començar, no?, tot aquest procés.
Com deia abans, jo trobo que a l'Església hi ha massa pessimistes i hauríem de ser més optimistes fins que veiem això de la resurrecció, perquè això de la resurrecció és tremendo. Clar, que Crist el clavessin a la creu no és important, perquè a la creu els romans en van clavar milers. El que és important és que és l'únic que va ressuscitar. Per tant, això ens hauria de provocar una alegria que jo no acabo de veure. A vegades, tampoc l'acabo de veure amb els bisbes. Eh? Normalment, també trobo que són una mica passionistes, diguem-ho així. Però, vaja, i sí, jo crec que hi ha moviments, que hi ha totes les noves unitats parroquials, que hi ha un procés d'adaptació. El que passa és que això, l'Església, és un transatlàntic que per moure costa tan extraordinàriament que moltes coses que s'haurien de fer potser ja no les veurem, però s'hauran d'acabar fent. I hi ha reptes que haurem d'assumir i converses que s'hauran de tenir. Per això costarà, perquè, clar, a Europa potser veiem els temes com, per exemple, l'ordenació sacerdotal de les dones. Potser ho veiem d'una manera, però clar, a l'Àfrica i a l'Àsia ho veuen d'una altra. I jo crec que el papa Lleó XIV ha estat posat al soli pontifici per guardar la unitat, perquè la unitat no és garantida. De fet, aquesta setmana preguem per la unitat dels cristians. Jo trobo que preguem molt poc, perquè no hi ha manera que hi hagi unitat dels cristians, però vaja. Clar, som un escàndol. La separació és un escàndol. Perquè si nosaltres mateixos no ens podem entendre parlant de Jesucrist, home, que ens creguin els altres, doncs és una mica difícil, no? Vull dir, hem de recuperar tantes coses, hem de ser molt més humils, hi haurà d'haver formes diferents d'entendre l'aplicació dels ritus, l'organització eclesial, les estructures jeràrquiques... Tot això haurà de canviar. Serà un procés molt lent, n'estic convençut, però serà un procés irreversible. I jo tinc l'esperança que els missatges d'esperança, precisament, del Papa Francesc no hagin estat en va, que no hagi estat un parèntesi, sinó que hi hagi continuïtat en aquest procés d'obertura de l'Església dels pobres, de l'Església que es preocupa de les perifèries, no només de les perifèries geogràfiques, sinó de les perifèries anímiques, de tanta gent que es deixa de costat, en un món on torna a imperar la llei del més fort i l'augment de les desigualtats. Llavors, necessitem paraules profètiques en aquest sentit, i a vegades la litúrgia, la cúria, els càrrecs, les enveges, són males conselleres per tirar tot això endavant. Les capelletes.
Clar. Antoni, fantàstica la conversa que hem tingut avui al Paraules de Vida amb l'Antoni Jalong per parlar d'aquest Encara ets de missa, un llibre editat per Alba d'Editorial i que des d'aquí recomanem vivament. Antoni, gràcies per haver-nos acompanyat avui.
Moltíssimes gràcies.
El comentari de Francesc Romeu.
moment del comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Aquesta setmana el Papa Lleó XIV ha publicat ja el seu missatge per la propera Jornada Mundial del Malalt i que se celebrarà el proper dimecres 11 de febrer, festa de la Mare de Déu de Lourdes. Aquesta ja és la 34a edició i sempre es busca un lloc del món que sigui el centre d'aquesta celebració. I aquesta vegada s'ha escollit justament la diòcesi de Chiclayo, al Perú, el lloc on precisament va ser bisbe durant 10 anys Robert Francis Prevost, l'actual papa Lleó. El text, que és curt però intens, es titula La compassió del samarità, estimar portant el dolor de l'altre, i fa una molt bona reflexió, de nou, sobre la figura del bon samarità que ens relata l'Evangeli de Lluc, sobre aquell home que realment va saber descobrir l'altre que havia d'estimar i d'atendre en aquell malalt malferit i caigut al marge del camí. En canvi, ens diu el relat que un sacerdot i un levita, que també el van veure, van passar de llarg. El text diu, el papa Lleó, fent referència al seu antecessor, el papa Francesc, mostra que la compassió i la misericòrdia cap al necessitat no es redueixen a un simple esforç individual, sinó que es realitzen en la relació amb el germà necessitat, amb tots els que tenen cura i, fonamentalment, amb Déu, que ens dona el seu amor. En aquest sentit, segueix el papa Lleó, no es tracta de simples gestos de filantropia, sinó de signes en els quals es pot percebre que la participació personal en els sofriments de l'altre implica el donar-se a si mateix. Suposa anar més enllà de satisfer les necessitats per arribar a fer que la nostra persona formi part del do. Aquesta caritat s'alimenta necessàriament de la trobada amb Crist, que per amor es va lliurar per nosaltres. Sant Francesc ho explicava molt bé quan, parlant de la seva trobada amb els leprosos, deia: el Senyor em va portar fins a ells, perquè a través d'ells havia descobert la dolça alegria d'estimar. Un punt que m'ha agradat molt és el de la descriptiva del món actual, quan el papa Lleó diu que vivim immersos en la cultura de la rapidesa, de la immediatesa, de les presses, així com també del descart i de la indiferència, que ens impedeix acostar-nos i aturar-nos en el camí per mirar les necessitats i els sofriments que ens envolten. La paràbola narra que el samarità, en veure el ferit, no va passar de llarg, sinó que va tenir per a ell una mirada oberta i atenta, la mirada de Jesús, que el va portar a una proximitat humana i solidària. El samarità es va aturar, li va regalar proximitat, el va curar amb les seves pròpies mans, va posar també diners de la seva butxaca i se'n va ocupar. Sobretot, subratlla, li va donar el seu temps. Jesús no ens ensenya qui és el proïsme, sinó com fer-se proïsme, és a dir, com ens podem tornar nosaltres mateixos propers. Sobre això, podem afirmar amb Sant Agustí que el Senyor no va voler ensenyar qui era el proïsme d'aquell home, sinó a qui havia de fer-se proïsme. Doncs ningú és proïsme d'un altre, fins que no s'hi acosta voluntàriament. Per això es va fer proïsme aquell que va mostrar misericòrdia. Un altre punt que m'ha agradat molt és veure que el papa Lleó ens parla de la seva pròpia experiència i per primera vegada apareix ell mateix parlant-nos-en en primera persona, quan diu: jo mateix he constatat en la meva experiència com a missioner i bisbe a Perú com moltes persones comparteixen la misericòrdia i la compassió a l'estil del samarità i de l'hostaler. Els familiars, els veïns, els professionals sanitaris, les persones compromeses en la pastoral de la salut i tants altres que s'aturen, s'apropen, curen, carreguen, acompanyen i ofereixen del que tenen, donen a la compassió una dimensió social. Aquesta experiència, que es realitza en un entramat de relacions, supera el simple compromís individual. D'aquesta manera, en l'exhortació apostòlica d'Ilexit té, no només m'he referit a la cura dels malalts com una part important de la missió de l'Església, sinó com una autèntica acció eclesial. I citava Sant Cebrià per mostrar com en aquesta dimensió podem verificar la salut de la nostra societat. Aquesta epidèmia, aquesta pesta, que sembla tan horrible i funesta, posa a prova la justícia de cadascú i examina l'esperit dels homes, verificant si el qui estan bons serveixen els malalts, si els parents s'estimen sincerament, si els senyors tenen compassió dels servents que estan malalts, si els metges no abandonen els malalts que els demanen ajuda. Per acabar, em quedo amb la definició d'amor del Papa Lleó. L'amor no és passiu, va a la trobada de l'altre. Ser proisme no depèn de la proximitat física o social, sinó de la decisió d'estimar. Per això, el cristià es fa proisme del qui pateix, seguint l'exemple de Crist, el veritable samarità diví que es va apropar a la humanitat ferida. Molt bon diumenge a tothom.
Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
Déu vos guard. Avui l'Església celebra el diumenge de la paraula de Déu i a les diòcesis catalanes també iniciem la desena setmana de la Bíblia, que té com a lema que la paraula de Crist habiti en vosaltres. Espero que aquests dos esdeveniments siguin una ocasió perquè descobrim la importància de la paraula de Déu en la nostra vida i en la vida de l'Església. Segurament tots nosaltres tenim a casa alguna Bíblia. Pot ser que la Bíblia que ens van regalar quan vam rebre el sagrament de la confirmació o la que hem heredat dels nostres pares. És possible que la tinguem en una prestatgeria i que gairebé no l'hàgim obert mai, que sigui tan sols un bonic ornament. Per què no llegim més la Bíblia? Pot ser per mandra, per poc interès, o perquè ens sembla un text desfasat que no té res a veure amb la nostra realitat. La Bíblia és una carta d'amor de Déu a la humanitat. Quan la llegim, descobrim personatges a través dels quals vivim valors universals i intemporals com la pau, la fraternitat, la justícia, la solidaritat i la bellesa de l'amor. Quins tresors amaga aquest llibre que ha estat traduït a tantes llengües i que ha estat escrit al llarg de segles? La Bíblia és un text escrit en un context històric que recull relats de l'experiència de fe del poble de Déu. Quan la llegim, guiats per l'Espírit Sant, aprenem a conèixer Déu, aprenem a conèixer Jesús. Descobrim com estimava, com acollia els més necessitats i com es relacionava amb Déu Pare. Demanem a Crist que la lectura de la Bíblia ens ajudi a tenir els mateixos sentiments que ell. La Bíblia ens ajuda a sortir de la nostra zona de confort i trobem personatges de diferents èpoques que pateixen per la seva vulnerabilitat o per ser víctimes de situacions injustes. Aquestes vivències relatades, sens dubte, ens interpel·len i ens mouen a comprendre i atendre els nostres germans vulnerables d'avui. Déu es comunica amb nosaltres a través d'ells. La paraula de Déu ens dona força per viure la vida amb alegria. Ens alimenta i guareix les ferides més profundes. Podem dir que és una guia segura que il·lumina sempre els nostres passos i, de manera particular, quan ens sentim perduts i no trobem sentit a la vida. La paraula de Déu sempre és fresca, no caduca. Així ho expressa el profeta Isaïes quan diu: l'herba s'asseca i la flor es marceix, però la paraula de Déu dura per sempre. Fins aquí la citació d'Isaïes. La paraula de Déu és llum per interpel·lar moltes de les situacions que vivim i viu al nostre món. Benvolguts germans i germanes, agafem la Bíblia que adorna la nostra llar. No tinguem por d'obrir-la. I és que cada vegada que llegim la Sagrada Escriptura, Déu encén un petit llum dins nostre. Deixem que la paraula de Déu habiti en nosaltres. Vine, Espírit Sant, i il·lumina'ns en aquest camí.
Us us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.